Notícies en xarxa.
Bona tarda, són les 4. Us parla Maria Gisbert. El 90% dels casos d'abús sexual infantil no surten a la llum. Es calcula que un de cada 5 infants poden haver patit aquest tipus d'abusos i en el 80% dels casos l'agressor forma part del seu entorn de confiança. En el Dia Mundial de la Prevenció contra l'Abús Sexual Infantil, la Fundació Vicky Bernadet llança una campanya en què víctimes d'aquests abusos donen la cara. Aquests testimonis han d'ajudar, segons la presidenta de la Fundació, Vicky Bernadet, a visibilitzar un problema real.
Una de cada 5 persones, això dit així, al final aquesta frase la farem rutinària, però posem-hi cares. Posem cares a 5 nens en un parc infantil, en una escola, en una aula, i cada 5 nens probablement hi hagi un que estigui patint aquesta problemàtica.
Els experts alerten també que la situació de confinament pot haver fet augmentar el nombre d'abusos sobre la infància, però que aquesta realitat no es farà visible fins d'aquí uns anys. Altres qüestions. El Departament d'Acció Climàtica, Alimentació i Agenda Rural ha anunciat que invertirà un total de 4 milions d'euros per al foment de la pesca i l'aqüicultura sostenible al nostre país. Una inversió que a les Terres de l'Ebre vol enfortir la presència del producte de les confraries als mercats. Berta Trets, Canal Terres de l'Ebre.
Les Terres de l'Ebre ja es preparen per a rebre la part corresponent dels 7 milions d'euros que la Generalitat ha anunciat que invertirà per al foment de la pesca i l'aqüicultura sostenible del país. Uns ajuts que, segons el director dels Serveis Territorials d'Acció Climàtica, Alimentació i Agenda Rural a les Terres de l'Ebre, Jesús Gómez, serviran a la costa ebrenca per a enfortir la presència dels productes de les confraries als mercats, potenciar la comercialització de l'alga o dinamitzar les activitats relacionades amb l'economia blava.
Una pesca que estigui més present en els productes de la pesca de les nostres cofradies al mercat. Hi ha una altra aposta també molt decidida en temes d'aqüicultura i una altra gran pota que volem desenvolupar és tot el que té relació amb l'economia blava al voltant de les nostres costes, de les activitats marítimes que hi podem dedicar.
L'executiu català ha aprovat també subvencionar amb 424.550 euros als pescadors afectats per l'impacte econòmic de les vedes necessàries per a enfortir les reserves biològiques de les espècies a la mar.
Més qüestions. Els restaurants esperen amb ganes el Nadal i amb moltes reserves de sopes d'empresa. S'ha observat que els dos caps de setmana de mitjans de desembre seran els més forts. Ràdio Vilafranca, Caterina Dallón.
Segons els restaurants amb els que hem pogut parlar, es respira un ambient més positiu i noten que la gent està més animada. A la masia del Parc Segarrulls, aquestes alçades tenen ja moltes reserves per les dates nadalenques. Ho explica el director de restauració, Borja Alonso.
Pues sí, ja tenim bastantes reserves. De fet, devem d'estar entre 60-70% ja d'ocupació els dies punteros de Nadal, que és el Nadal i Sant Esteban. I després, pues, quan a empreses i tal, bastant bé, també, i no sé per què, el cada setmana, si no m'equivoco, és el 12,
està tenint molt bé, la veritat.
Enguany s'han recuperat amb força els sopars d'empresa que es fan habitualment per Nadal. Els restaurants han observat que els dos caps de setmana del mig del mes de desembre seran els més forts i la tendència és no sopar tan tard i fins i tot decantar-se pels dinars de migdia.
Encara un darrer apunt, un tiroteig al barri de la Mina ha acabat amb un ferit crític. Els fets han passat aquesta nit al carrer de Tarragona de Sant Adrià de Besòs. Es tracta del tercer tiroteig que pateix el barri des de setembre. Fins aquí les notícies en xarxa.
Notícies en xarxa.
El Far, amb Josep Maria Cano.
Ens veiem abocats irremediablement a la bogeria de cap d'any. Bona tarda a tots i benvinguts. Som a la recta final de l'any. Hem passat ja el dia 15 de novembre i veritablement anem a velocitat de creuer cap a allò que passa cada any, que són les celebracions de Nadal. Un final d'any, un desembre, que sempre ve marcat pel mateix, que són els menjars, les compres, les despeses, els no sé què, els no sé quantos, i que cada any, quan arriba el gener-febrer, ens plantegem fer-ho diferent a l'any següent, i que mai ho aconseguim. I al final ens trobem on ens trobem avui, que és activitats típiques de Nadal, algunes de solidàries, inici del gran recapte, ara en parlarem, d'altres tradicionals vingudes d'altres cultures, per exemple, el punyeter Black Friday aquest que ja fa dies que estan promovent i que ve després del Dia d'Acció de Gràcies. Després arribaran les dues festes aquestes de la Constitució i la Immaculada, i a partir d'aquí ja la bogeria serà absoluta. Nosaltres, des del FAR, el que us demanem és tranquil·litat, contenció, mascareta, mans i distància, perquè les coses no estan com per anar fent l'animal pels puestos. Per tant, el millor que podem fer és, evidentment, il·lusionar-nos, això que no ens ho tregui mai ningú, però un cop il·lusionats, ser conscients que vivim en un entorn aquós, on les coses canvien amb molta facilitat i on ens haurem d'adaptar a les circumstàncies que ens vagin arribant en cada moment. Nosaltres des del FAR en parlarem i, evidentment, ens farem ressò de sectors com la pesca o la vela, per exemple, que estan ara mateix expectants de decisions que s'han de prendre al llarg de les properes setmanes. No avanço més. Salutacions. Juanjo López i David Valverde, el control tècnic, Andrés Tejedera, Xavi Llambric, Laia Oltra, Ivan Fernández, Emili Pacheco, Josep Lluís Vidal, Cristina Cantal, Isabel González Álvarez i en Josep Maria Cano. Estarem amb vosaltres fins les 6 en punt de la tarda. Ben trobats.
El FAR, el programa mariner de Catalunya.
Comencem parlant d'un projecte que ens agrada i ens il·lusiona, un projecte de recuperació, la recuperació d'una bassa, una recuperació ambiental de la bassa a través del projecte Escanyagats. És la bassa del Prat de Xirlo, a Calella de Palafrugell, i en volem conèixer més parlant-ne amb la Carla Jovinyà, que és tècnica de projectes de l'associació La Sorellona. Carla, molt bona tarda i benvinguda.
Moltes gràcies, bona tarda.
Un projecte del qual ja vam tenir una primera diguéssim, sessió el dissabte passat, quan es van deixar anar espinosos, no? Espinós.
Bueno, l'alliberament d'espinós serà demà, serà demà dissabte. La setmana passada el que vam fer va ser una jornada de voluntariat, una mica per anar adequant aquesta bassa a l'arribada dels seus nous habitants. Diguem.
És a dir, dissabte passat la veu preparar i aquest dissabte és quan allibereu.
Exacte. Primer vam fer una petita intervenció per treure tot el canyís que hi havia a la bassa, que de fet, no sé si bueno, la gent que hi hagi passat per allà ja ho veurà, que estava tota plena de canyís i no es veia quasi l'aigua, i vam fer una primera retirada. La setmana passada amb el voluntariat vam acabar d'adequar la bassa i demà ja deixem anar els espinosos.
Per què espinosos, inicialment? Què té aquesta espècie de curiosa o d'interessant que fa que sigui la primera que s'allibera?
Bé, a la Sorellona treballem sobretot al medi aquàtic i la nostra espècie, diguem, emblemàtica és l'espinós, que és un peix de riu autòcton que està bastant amenaçat, queden poques poblacions que estiguin bé a Catalunya, de fet la majoria estan en regressió, i a les comarques gironines és dels pocs llocs on encara queden poblacions més o menys ben conservades, tot i que també estan en regressió. I bé, la idea és, en el fons és un peix de riu, però la idea del projecte Escanyagats és una mica treballar amb la recuperació d'aquesta espècie, i una de les estratègies, diguem, és fer nuclis fora de riu, en basses sobretot, per mirar de tenir-los en un ambient una mica més controlat i que això ens permeti després, si s'hi adapten i es reprodueixen, doncs poder fer reforços a les poblacions salvatges que viuen als rius.
Quan parlem d'una bassa, perquè ens fem una idea, intenta'ns escriure una mica el seu volum, el seu entorn, de què estem parlant?
Bueno, és molt heterogeni, perquè al final una bassa, o podem considerar-ho gairebé qualsevol punt d'aigua, no?
Hi ha
basses que són més naturals, hi ha basses que són més artificials. En el cas de la bassa de Prat Xirlo, és una bassa que ja hi era, però que es va com adequar en el seu moment i perquè pogués tornar a retenir aigua. Però bé, va tenir aquest petit problema del canyís, no? que al llarg del temps doncs, van envaint tota la bassa i s'han anat retirant. Però, en el fons, una bassa poden ser moltes coses. No hi ha un volum mínim ni unes condicions que serveixin per totes les bases, diguem.
Quan parleu de canyís, parles d'aquesta canya, que és espècie autòctona, que és aquesta canya americana?
Bueno, la canya americana és la més comuna que ens trobem sempre, que aquesta no és autòctona, diguem, però ja està molt escampada pel territori, i el canyís sí que és autòcton, es troba també, comparteix bastant hàbitat amb la canya, i, bueno, és prim, té el plomall diferent, però tot i que sigui autòcton, sí que té aquest comportament també d'anar creixent, anar creixent, anar creixent, i si no hi ha un control o no hi ha unes condicions que facin que el frenin, doncs al final també acaba envaint totes les làmines d'aigua.
Poc se'n parla, de les canyes i els canyissos i tot aquest entorn que, bueno, és que ho té tot ocupat. És a dir, allà on hi ha aigua, rar és que no hi hagi algun grup, algun nucli o una llarga extensió d'aquest tipus de vegetació.
Sí, és una vegetació que pel seu tipus de creixement creix amb rizomes, que se'n diu, que són unes tiges, diguem, horitzontals, i que el que fan és això, no? que la seva expansió sigui molt ràpida, i per això sempre estem com acostumats a veure gairebé qualsevol lloc on sigui una mica humit o hi hagi una mica d'aigua, de seguida en trobem.
Dissabte passat feu les tasques d'adequació de la bassa, demà feu l'alliberament dels espinosos. A partir d'aquí, el projecte com segueix?
Doncs després anirem fent seguiments de la població, cada mig any més o menys, o quan sabem que hi ha hagut l'època de reproducció, doncs després anem a fer un seguiment per anar veient si s'han adaptat bé al seu nou hàbitat i sobretot si hi ha hagut reproducció, que al final és una mica el que ens interessa. I això, i si veiem que realment hi ha hagut reproducció i que tenim un bon nucli amb forces individus, doncs poder agafar uns quants d'aquests individus i anar a fer reforços a les poblacions de riu.
Clar, suposo que l'objectiu final és tenir-ne tants a les basses que puguem començar a repoblar novament els rius, aviam si tenim sort, no?
Sí, exacte. Seria una mica això. Evidentment, també, tot això va acompanyat d'altres mesures que ens han de permetre que les poblacions es puguin mantenir per si soles als rius, no? Perquè l'espinós i quasi tots els peixos o la fauna que depèn dels ambients aquàtics té moltes amenaces a sobre que, si no les tractem, també, doncs ja podem anar fent reforços, però si no ens eliminem l'arrel de la seva desaparició, doncs serà posar una mica parxes.
A l'espinós per què desapareix? Tema purins i contaminació o perquè hi ha espècies que se'ls foten?
És una mica de tot. Al final, en els rius ens trobem que hi ha com molts factors que hi van a parar. Hi ha temes de contaminacions puntuals, temes de contaminacions difuses, com poden ser els purins, ens trobem barreres, com poden ser guals, rescloses, que impedeixen que hi hagi connexió al riu. Hi ha espècies exòtiques que fan competència i que desplacen tots aquests animals. I després també tenim, evidentment, el canvi climàtic, no?, que fa que les condicions de sequera cada cop siguin més acusades i que això, doncs, al final és com la gota que fa vessar el vas. No?
Ahir hi ha una notícia dels agents rurals que s'han passat no sé quantes setmanes anar desmuntant ponts de pedra que han anat fent la gent per poder passar d'un costat a l'altre d'un riu o d'un rierol o d'una riera durant l'estiu, no?, amb aquella cosa de dir, bueno, doncs passarem per aquí, posa quatre pedres i així ja tindrem un lloc de pas, i s'han dedicat aquestes, ja et dic, dues o tres últimes setmanes a anar-ne destruint d'aquests que artificialment s'han posat de manera puntual sense cap mena de permís, ni sentit ni criteri, i que generaven una forta distorsió en el funcionament normal del riu. Suposo que això al final és un element més que ajuda a la desaparició d'espècies autòctones, no?
Sí, evidentment, i després també tenim totes aquelles estructures que evidentment en algun moment van ser necessàries i que, o que potser fa molts anys que estan construïdes, que en aquella època, doncs, evidentment, la connectivitat del riu, el riu era una cosa poc valorada, no?, i s'han mantingut en allà, ningú els ha fet cas, i, bueno, són tot d'elements que a mica en mica haurem d'anar pensant què en volem fer i com els adaptem, o si els traiem, o com ho fem, no?
Doncs, escolta'm, que vagi bé demà, que sigui una reintroducció bé, que serveixi, que tingui una llarga vida i que puguem treure alguns d'aquests exemplars o bé de les seves cries i utilitzar-les per anar reproduint també la presència d'aquests peixos, d'aquesta espècie, als rius amb certa normalitat. Carla, moltíssimes gràcies per haver-nos explicat i bona feina.
A vosaltres, moltes gràcies.
A reveure.
Adéu.
Connectem amb l'actualitat.
Doncs comencem el repàs de l'actualitat del dia. Ens n'anem cap al Garraf, perquè l'Àrea Metropolitana de Barcelona i l'Agència Catalana de Residus han donat per acabada la clausura i segellament de l'antic abocador de la Vall d'en Joan, al Parc del Garraf. Ivan.
Sí, ara fa 3 anys l'Àrea Metropolitana de Barcelona i la Generalitat acordaven, recordem, una inversió de més de 3 milions d'euros per reparar tot l'espai després d'haver tancat algunes parcel·les els anys 2003 i 2010. En total, ara s'han renaturalitzat 60 hectàrees amb la instal·lació d'una capa impermeable que evita la filtració d'aigua i també redueix els efectes contaminants. A més, també s'ha creat una xarxa de 150 pous per extreure el biogàs que generen tots els residus que hi ha enterrats, un biogàs que després es canalitzarà per ser venut a la xarxa elèctrica. L'objectiu, diuen des de l'AMB, és aconseguir que el biogàs que hi ha a diferents punts de la vall acabi sortint completament de sota terra. El director de Serveis de Prevenció i Gestió de Residus de l'Àrea Metropolitana de Barcelona, Joan Miquel Trullols, ha reconegut que continua havent-hi petites filtracions de gasos que, d'una banda, recordem, impedeixen ara mateix l'accés a diferents avencs al Garraf per l'elevada concentració que n'hi ha, i d'una altra banda, també ha admès que segueixen produint-se filtracions en aigües freàtiques i al mar. Des de l'Àrea Metropolitana de Barcelona han garantit que ara, un cop tancat l'abocador, comprovaran l'evolució d'aquestes filtracions amb diversos estudis per avaluar l'impacte sobre l'ecosistema marí.
I demà s'acaba la temporada de creuers al port de Palamós amb un total de 7 escales. Cristina.
Aquest dissabte culmina la temporada de creuers de Palamós de 2021. El Silver Spirit estarà amarrat a port entre les 8 del matí i les 6 de la tarda i tancarà d'aquesta manera una campanya petita que haurà portat un total de 7 escales al port palamosí. Un cop represa l'activitat de creuers turístics després d'estar gairebé aturada durant 2 anys a causa de la pandèmia de la Covid-19. El passat 12 d'octubre va arribar el primer creuer d'aquesta temporada i demà, 20 de novembre, ja es tanca la campanya. Ports de la Generalitat confia que l'any que ve l'activitat de creuers turístics torni a unes xifres similars o millors a les que hi havia abans de l'esclat de la pandèmia, quan s'havia arribat a una cinquantena d'escales. A més, Palamós serà la seu de la 60a edició de l'Assemblea General de Medcruise el proper mes de maig, fet que posarà en valor la Costa Brava i els ports de Roses i Palamós a nivell creuerístic, ja que en aquest esdeveniment hi participaran les principals companyies del sector a nivell mundial.
I nou rècord de càrrega del fals al port de Tarragona, Andrés.
Sí, el port de Tarragona ha viscut aquesta setmana l'operativa del fals amb pèlats més grans feta fins al moment. El moll de Castella Oest, especialitat en productes agroalimentaris, ha estat on s'ha realitzat la càrrega de més de 47.000 tones. L'operativa ha estat portada a terme per Aeroports. L'empresa ha anat augmentant any rere any l'exportació de pèlats del fals des del port de Tarragona. Es preveu que finalitzi el 2021 amb 180.000 tones. L'operació ha inclòs la recepció d'emmagatzematge, la càrrega de la mercaderia a bord també. Aeroports, juntament amb altres actors implicats en aquest tipus d'operatives, han estat els responsables de col·locar tota la càrrega dins del vaixell en el mínim temps possible. Es tracta de la segona operativa de més de 40.000 tones de productes agroalimentaris que ha fet el port de Tarragona enguany. L'alfals és una mercaderia, recordem que no, que s'utilitza per fer farratge, l'alimentació animal, i en els últims anys ha crescut el seu ús com a substitutiu de la soia.
Sí, sí. No, jo... Alguns ho coneixem, això de l'alfals. Quan era petit a casa em deien, si no estudies, menjaràs alfals, burro.
Pues mira.
Ja saps.
D'aquí l'agafem.
Sí, de casa meva. Gràcies. Adéu.
Fins ara.
I el Departament de Territori impulsa una comissió de seguiment de les obres del Corredor Mediterrani a les Terres de l'Ebre, Laia.
Sí, exacte. El Departament de Vicepresidència i de Polítiques Digitals i Territori impulsarà, com deies, una comissió de seguiment de les obres del tram Castelló-Tarragona del Corredor Mediterrani. Ho ha anunciat així el secretari de Territori i Mobilitat, Isidre Gavín, aquest mateix divendres en la reunió de la taula de la mobilitat de les Terres de l'Ebre feta a Tortosa. La primera reunió d'aquesta comissió se celebrarà a principis de l'any vinent. Gavín ha tornat a demanar a l'executiu espanyol que recuperi la parada dels Euromet a l'estació Aldea, Amposta i Tortosa. De fet, ha dit textualment que s'ha enviat una carta al Ministeri exigint un mínim de trens Euromet diaris en direcció Barcelona i 4 en direcció València, i recuperar també el servei que s'oferia l'any 2019. La Comissió de Seguiment de les Obres del Corredor Mediterrani estarà integrada per representants dels ajuntaments, dels Consells Comarcals del Territori, juntament amb la Generalitat i Adif. Segons ha explicat Gavín, l'organisme té com objectiu valorar les possibles afectacions que aquests treballs puguin tenir en la prestació del servei ferroviari a les Terres de l'Ebre.
I els ecologistes reclamen una comissió tècnica per protegir les oliveres monumentals ebrenques. Xavi.
Sí, així és. A prop d'un any i mig des de l'aprovació de la Llei de Protecció d'Oliveres Monumentals, l'entitat Salvem lo Montsià i el grup ecologista GPEC han reclamat la constitució d'una comissió tècnica que protegeixi estos arbres. En un comunicat, les dues entitats han demanat un compromís ferm per implantar la Llei 6/2020, la qual titllen d'insuficient. Entre altres propostes, han insistit en la creació d'un catàleg d'oliveres monumentals al territori i en la necessitat d'una partida pressupostària en ajudes que revitalitzin el cultiu de l'olivera. Com a punt positiu, Salvem lo Montsià i la GPEC han coincidit en apuntar que la llei ha aconseguit aturar el tràfic d'oliveres monumentals de més de 3 metres i mig de perímetre.
I acabem explicant que malgrat aposta pel turisme esportiu, participant en el rodatge d'un documental dedicat al surf. Josep Lluís.
Sí, la platja de la Conca del municipi de Malgrat de Mar ha acollit en les darreres setmanes una part del rodatge del documental de viatges Barcelona Surf Destination de la productora Surf Channel i que evidentment té el surf com a fil conductor. El documental el protagonitza el surfista brasiler Ítalo Ferreira i el també surfista barceloní Àlex Vilalta, que van participar en el rodatge juntament amb persones vinculades al Club Kite Malgrat. L'argument del documental gira al voltant d'Ítalo Ferreira, que farà un recorregut per Barcelona amb Àlex Vilalta. Els dos protagonistes també fan un viatge per diferents localitats de les comarques barcelonines, com per exemple Castelldefels o també Malgrat de Mar. Ítalo, però, no només se centra en el món del surf, sinó que també presenta la gastronomia, el patrimoni i els personatges més característics dels pobles que visita. I entre els esports aquàtics que Ítalo i Vilalta practiquen a les platges per on passen, doncs hi ha el surf, l'hidrofoil, el wakeboard o el paddle surf. Barcelona Surf Destination, el documental, arribarà a les pantalles el 2022, l'any vinent, a Surf Channel Televisió, un canal dedicat al món del surf, i també a Rakuten TV.
Segueix-nos a les xarxes socials, Instagram @alfarfm, Twitter @alfarfm i Facebook @alfarfm.
Doncs avui hem començat un gran repte com a societat, com a país i com a ciutadans. Avui tenim el repte de superar els 7 milions d'euros que vam recollir l'any passat i que ens van permetre comprar més de 5 tones d'aliments. De fet, van ser més de 7 milions d'euros llargament superats i van ser poc més de 5 tones d'aliments. Amb aquestes quantitats, l'any passat es va poder assistir des del Banc dels Aliments, o s'ha pogut anar assistint des del Banc dels Aliments, a 250.000 persones. Enguany, les necessitats són més grans, per tant, la quantitat a recollir és més gran perquè la quantitat d'aliments que necessitem comprar és major. Avui comença un gran recapte del qual en volem parlar i per això saludem en Lluís Fatjó, que és director del Banc dels Aliments. Lluís, molt bona tarda i benvingut.
Bona tarda.
I moltíssimes gràcies per atendre'ns. El repte és majúscul.
El repte és majúscul perquè la situació que hi ha d'emergència social és enorme. I el Covid ha deixat un efecte que fa que la societat en aquests moments hi hagi una part de la població que té unes dificultats enormes per poder tenir una vida mínimament digna. No? Ens trobem que aquest any, en relació se'ns ha incrementat la demanda i en relació al que era abans del Covid s'ha incrementat amb un 35%, i això fa que hagin tingut una demanda d'aliments durant tot l'any importantíssima. Pensa que l'any passat vam arribar doncs a uns 29 milions d'euros, aquest any superarem amb força els 30 milions, i s'ha pogut suportar bàsicament perquè la gran recapta de l'any passat va ser un èxit, com tu deies, es van recollir 7,8 milions, que ens ha permès comprar doncs tonelades, milers de tonelades d'aliments, que han permès doncs poder donar unes quantitats mínimament significatives al llarg d'aquest any. El problema que tenim en aquests moments és com es presenta l'any que ve. I l'any que ve es presenta amb una demanda que no ens ha afluixat. Per tant, si hem de fer front a aquesta demanda que estem tinguent amb una pobresa sobrevinguda de més del 35% que s'ha afegit a la pobresa cronificada que ja suportàvem, el Banc d'Aliments no té prou recursos. Per tant, la nostra crida és una crida a la solidaritat de la ciutadania, que ens donin suport en aquest gran recapte, que és el que ens permetrà mantenir aquest nivell d'entrega d'aliments que estem fent al llarg de tot l'any.
A mi m'agradaria que prenguéssim tots consciència del que significa assistir, ajudar, a socórrer a 267.000 persones en un any. A 267.000 persones. I vull que tingueu present que actualment a Catalunya més de 267.000 habitants només hi ha una única població, Barcelona. La resta tenen menys de 267.000 habitants. La segona població seria l'Hospitalet, que en té 261.000. És a dir, durant un any doneu de menjar a l'Hospitalet de Llobregat, per entendre'ns. Això és el que està fent el Banc dels Aliments.
Sí, si vols, t'ho diré també una altra xifra ben concreta. Nosaltres donem aliments bàsics. Un dels aliments bàsics, sens dubte, és la llet. Fixa't, si fem números rodons, el rodolín, si fem 4 litres de llet, que és el que sembla que és una quantitat mínima per assegurar aquest producte per a les persones, estem parlant d'un milió de litres de llet que hem de fer front nosaltres per distribuir. I això és el que hem fet aquest any. I només et parlo ara de la llet. Després ve l'arròs, després ve la pasta, després ve les conserves, després ve els congelats, etcètera, etcètera. Per tant, realment és un esforç molt important que es necessita fer i que nosaltres es proveïm normalment del malbaratament, però sense aquesta ajuda de la ciutadania, sense aquesta ajuda de les institucions públiques, nosaltres no seríem capaços de cobrir una demanda d'aquestes quantitats que t'estic parlant.
Què significa per vosaltres el gran recapte? És a dir, el que comencem a donar avui i fins al proper dia 27, perquè avui ara explicarem com funciona, enguany funciona semblant al de l'any passat, però el que des d'avui fins al 27 anem donant quan anem al supermercat a comprar, pel Banc dels Aliments, què significa?
Significa que nosaltres podem cobrir una part, perquè són moltes les potes que nosaltres necessitem, d'aquesta alimentació. Significa que nosaltres tenim, l'any que ve, necessitarem uns 10 milions addicionals al que nosaltres fem per poder satisfer la demanda en els nivells de quilos entregats que estem fent actualment. Aleshores, a gran recapte, tota la xifra que s'acosti, diguem-ne, a la xifra que vam aconseguir l'any passat, doncs benvinguda serà, però el nostre objectiu seria aquest. El nostre objectiu, en definitiva, és que no hi hagi precarietat alimentària, perquè l'alimentació és un dret que tots tenim a menjar de forma digna, suficient, sana i amb productes nutritius. Aleshores, el gran recapte amb la modalitat que s'està fent aquest any, que és la donació, per nosaltres té un gran avantatge, perquè al ser una donació monetària, nosaltres el podem convertir en aliments i distribuir-los en el moment que els necessiten i amb els aliments que es necessiten en un moment determinat. I això és el que ens ha permès aquest any, doncs, distribuir-lo al llarg de tots els mesos de l'any. En canvi, els grans recaptes que fem una recollida física ho hem de distribuir amb els 2-3 mesos següents del gran recapte. Aquest any, amb els diners, o l'any passat ja, i aquest any, doncs això ens permet anar-ho redistribuint al llarg de tot l'any. I això és molt beneficiós perquè hem de pensar que les persones tenim l'acostum de menjar cada dia.
Sí.
I l'any d'aliments ha de procurar no entregar molt de cop, sinó anar-ho redistribuint al llarg de tot l'any.
De fet, aquesta va ser una fórmula que es va haver d'implementar per la Covid, per les circumstàncies sociosanitàries, que s'ha hagut de repetir aquest any, o que s'ha volgut repetir aquest any, i que tinc la sensació, Lluís, que la tenim aquí perquè es quedi. Com a mínim, segur, uns quants anys més.
Bé, nosaltres no teníem clar en quina situació ens trobaríem a la Covid, perquè la Gran Recapte necessita una organització... format. Aquest format és un format molt beneficiós pel banc, perquè ens dona molta més flexibilitat. Però jo també sé, sabem perfectament que hi ha molta gent que li agrada continuar donant aliments amb espècie. Nosaltres, a la mesura del possible, les altres campanyes, intentarem fer una combinació d'amics. Aquelles persones que se senten més còmodes amb entrega d'aliments físics, els tindran l'oportunitat de fer-ho. Però és evident que la donació de diners per convertir-ho en aliments i distribuir-los en el moment que els necessites i els aliments que necessites en un moment determinat, perquè quan nosaltres recuperem aliments dels excedents a vegades disposem d'un producte, en canvi ens en falta un altre. Per tant, és molt més eficient aquest sistema. Però nosaltres el que volem és obrir totes les portes possibles perquè la gent se senti còmoda fent les donacions.
Aquesta, hi ha una feina que feu i que esteu fent de fa molt de temps i que jo crec que s'ha de posar en relleu, que és la dignificació de l'ajuda a les persones que necessiten ser ajudades. No? I en aquest sentit, els diners us ajuden, entre altres coses, a una iniciativa que heu anat ampliant amb el temps, que és la d'intentar vestir d'aliment fresc a les famílies. Que abans, quan s'ajudava, jo recordo, i quan dic abans, no parlo fa pas tants anys, fa 10 anys, escolta'm, era macarrons, cigrons, ximpum i galetes maries, no? I ara no, ara des del Banc dels Aliments procureu a vestir d'això, aliment fresc, no? Ni que siguin perquè són excedents, perquè són aliments que tenen una data de caducitat molt propera, però s'està fent un esforç molt important en aquest sentit.
Bé, la fruita de verdura per nosaltres es constitueix un objectiu nutritiu, diguem-ne, i dels productes que nosaltres en quilos tenen una importància altíssima, no? Perquè dels excedents agraris que existeixen, de la recuperació de les mimbes, etcètera, doncs aconseguim realment molts quilos de fruita i verdura fresca. Normalment el gran recapte, doncs, aquest tipus de producte no s'adequa, però aquest any també hi ha una peculiaritat, hi ha una novetat, que és que hem buscat una solució digital perquè el petit comerç participi també en el gran recapte. I aquesta té l'avantatge que estàs dient. És a dir, el petit comerç, que es caracteritza precisament pel producte fresc i el producte de proximitat, aquest any té l'oportunitat d'amb un aplicatiu que es pot baixar en el mòbil de la botiga, amb un simple fent 3 clics, que tots els botiguers ens estan dient que estan meravellats del simple que és, doncs poden fer una donació de diners, que aquests diners, a més, tenen un avantatge, que és que els entreguem directament, és a dir, ja no passen pel banc, Nosaltres tenim el control, però no passen pel banc, sinó que van directament a les entitats que aleshores poden anar a aquestes botigues i retirar el producte fresc que necessitin en el moment que necessiten. Aleshores, aquí s'està creant una xarxa de complicitat entre el donant, entre les botigues de proximitat, entre les entitats de proximitat, i en definitiva que reparteixen a la pobresa que ens envolta en aquell entorn. No? I aquesta és la... Aquesta és la novetat d'aquest any.
Doncs, Lluís, si et sembla, anirem a explicar les novetats. Les hem explicat ja, ho seguirem fent al llarg del dia i de la setmana. Molt important no acabar-ho avui, sinó que tinguem tots la visió de que això, aquesta iniciativa dura fins al 27 i després encara pot seguir a través de la web del Banc dels Aliments i que, per tant, hi hem de jugar-hi tots, això. Lluís, moltíssimes gràcies, president, per haver-nos atès. Que vagi molt bé, director.
Moltes gràcies.
Fins la propera. A vosaltres.
No, a veure.
Passegem pel port, amb la col·laboració de Ports de la...
I entre les moltes activitats nàutiques que els darrers temps estan fent fortuna i que permeten a molta gent tenir accés a navegar d'una manera simple, senzilla i econòmica, n'hi ha una que ens agrada i de la qual en volem parlar. Avui viatgem pel port de Vilanova i la Geltrú, però ho fem per saludar el recentment nomenat vicepresident de la Federació Internacional de Piragüisme. És en Lluís Rabaneda, responsable de Roc Roy. Lluís, molt bona tarda i benvingut.
Hola, bona tarda. Com esteu?
I moltíssimes felicitats. Home, contents de poder-te felicitar, no? I de tenir un vicepresident tan proper.
Moltes gràcies, moltes gràcies.
Escolta'm, és un reconeixement a la feina feta i un reconeixement a tot el temps que porteu treballant en aquest sector.
Sí, 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 és cert, eh? Així ho entenc, no? El fet de que la nostra vida ha estat voltant del caiac. Jo vaig començar com a competidor i després com a organitzador, de seguida em vaig involucrar en temes federatius, i el fet d'arribar a una posició com aquesta, la vicepresidència de la Federació Internacional i estar l'executiu de la mateixa, doncs sí, és un reconeixement que en aquest moment és un orgull, no? Però més enllà d'això també és una gran responsabilitat el fet de poder estar en una posició a nivell mundial des d'aquí i marcar estratègies per l'evolució del nostre esport. Mm.
Què fa un vicepresident? Jo, és una cosa que, com que no he estat mai, jo t'ho pregunto.
Doncs aquesta és una bona pregunta, perquè fa 10 dies que vaig ser nomenat i encara estem una mica en el procés aquest, no? Però dins d'una estructura com la nostra, un vicepresident, som tres vicepresidents, i el que fem és donar suport al president amb implementar les polítiques que decidim que són estratègiques per a la nostra federació. El president no deixa de ser una figura representativa, perquè com a disciplina olímpica doncs té molts compromisos a nivell de representació dins del que és el Comitè Olímpic Internacional i les altres associacions al voltant del món olímpic, i els vicepresidents d'alguna manera som els que implementem més les polítiques que volem aplicar dins del que és la nostra federació.
Vosaltres, de fet, tu l'empresa la tens dins del port de Vilanova i la Geltrú, per tant estem parlant d'una empresa, per entendre'ns, d'aigua de mar, quan de fet el piragüisme moltes vegades, fins fa un temps, s'entenia com una activitat d'aigua de riu.
Bueno, l'avantatge que té l'esport del piragüisme, nosaltres com a empresa, aquí anem canviant de barret, però nosaltres com a empresa som una empresa que neix a Llavorsí, al Pallars Sobirà, i que som una empresa que neix amb les aigües braves, és veritat. Mm-hmm. Però anem creixent i anem buscant espais on podem desenvolupar les nostres activitats, i aterrem a Vilanova l'any 2010 i desenvolupem activitats associades al piragüisme i d'altres, vela i paddle surf i d'altres activitats, però ho desenvolupem en un espai diferent, en un entorn diferent, que és el mar. I vist des d'una òptica federativa, doncs la Federació Internacional de Piragüisme o la Federació Espanyola de Piragüisme o la Federació Catalana de Piragüisme, doncs tenim com al voltant de 9 disciplines que gestionem. Sí. Des de, com bé deies, l'eslàlom, que és una disciplina olímpica d'aigües braves, fins a les aigües tranquil·les que tenim la imatge aquesta d'uns pallos que van 8 corrent en paral·lel intentant arribar al primer, no?, de Castelldefels, que seria el que anomenem l'esprint, o el caiac de mar, que està tenint molta acceptació els últims anys i que s'estan fent esdeveniments molt importants, o el mateix Parc del Surf, que també en som gestors de l'activitat. Per tant, cobreix tots els espais, aigües braves, aigües tranquil·les amb pantans o amb llocs d'aigua parada i el mar, evidentment.
Doncs ara se m'acut que deveu ser una de les federacions amb major creixement els darrers anys. Si afegim tot el caiac al mar, si afegim el paddle surf, si afegim tota la gent que ha descobert els pantans, els embassaments per poder fer aquest tipus d'activitat, deveu haver fet un creixement exponencial.
Sí, aquest és un dels reptes meus com a vicepresident de la Federació Internacional, és el fet de poder transmetre i transportar tot el que són practicants a un entorn federatiu, perquè fins ara la federació ha estat molt dirigida al que és l'alt nivell, a la competició, no? Als Jocs Olímpics, als Campionats del Món, a les Copes del Món, i un dels objectius que ens hem marcat amb aquest mandat, per dir d'alguna manera, és veure com som capaços de tots aquests practicants que fan piragüisme, veure com els aproximem a lo que és l'estructura federativa. I sí, l'avantatge com a esport que tenim del piragüisme és que tenim molts practicants, moltíssims, practicants que ho fan professionalment, practicants que ho fan com a oci, però regularment, i practicants que potser ho fan 3 cops a l'any, però que són practicants. Llavors, tenim aquest gran avantatge de que tenim molta gent practicant-ho. Llavors, aquest avantatge ens aporta que moltes vegades, a nosaltres ens ho diuen, gent que ve a fer una activitat aquí a Vilanova i que diu, vaig veure els Jocs Olímpics de piragüisme i em vaig quedar enganxat, perquè com que ho havia provat vaig estar mirant aviam qui guanyava, no? I allò no té res a veure amb l'activitat, no té res a veure amb la competició, però sí que té a veure amb la sensació, no? D'estar sobre una embarcació a l'aigua i palejar i desplaçar-te. Per tant, aquí és on hem de treballar, no? A lligar aquests dos mons. No?
És possible o hi ha possibilitat de que es pugui fer alguna activitat internacional, alguna competició de piragüisme al port de Vilanova o a un port del país?
Sí, ara mateix hi ha dos disciplines, bueno, hi ha diverses disciplines que podrien encaixar amb ports o amb espais portuaris, no? Una és el caiac de mar, que no seria tant espai portuari, sinó que seria més un tram de costa, però que encaixa perfectament. L'altre és el paddle surf. El penúltim campionat del món es va fer a la Xina amb un espai portuari molt gran amb sortida a mar. I, per exemple, també hi ha competicions d'altres tipus d'esports que també es poden fer a dins d'espais portuaris. Per tant, sí, el que passa és que per fer una competició internacional doncs hi ha d'haver diversos elements que s'ajuntin, no? Per un costat hi ha d'haver un equip organitzador, hi ha d'haver un interès polític a que es facin activitats d'aquestes amb un espai en concret, i després hi ha d'haver un suport important a nivell de dir, és un projecte que es tira endavant. És a dir, perquè es fa una idea, l'últim campionat del món de paddle surf va fer al llac Balaton a Hongria i va moure al voltant de 2.000 persones, de les quals 500 eren competidors durant uns 10 dies. Clar, a nivell de moviment econòmic és molt important, però sí que és veritat que hi ha d'haver un comitè organitzador i uns recursos per poder tirar endavant aquest tipus d'esdeveniments. Però els ports són un bon espai, eh?
Doncs escolta'm, serà qüestió de posar-nos, i aquest país, quan ens hi posem, som capaços de fer qualsevol cosa. Per tant, és qüestió de posar-nos, i a partir d'aquí donaria aquesta empenta amb una activitat esportiva que està sent la porta a la navegació en diferents àmbits, eh? Amb portuària, marítima, amb aigües interiors, però està sent la porta per la navegació de moltes persones.
Sí, sí, totalment. És a dir, és molt fàcil, sobretot al mar, eh? Les aigües braves són més complexes a nivell d'aprenentatge,
sí.
Però al mar, amb molt poc temps, ets capaç de ser autònom, de fer rutes molt segures i molt tranquil·les, però fer-les relativament tranquil i sense un gran coneixement tècnic de lo que és la tecnicitat pròpia de l'activitat, sinó més un gaudir d'estar en un lloc, no? Aquest és l'avantatge que té el mar. És veritat que quan tens condicions no tan bones sí que has de tenir més coneixements tècnics, però, no sé, jo surto a navegar molt sovint a Vilanova i la veritat és que amb la majoria de dies són condicions que qualsevol amb 3 hores o 6 hores amb un monitor abans podrà anar de Sitges a Vilanova i tornar sense cap problema, saps?
A mi m'han dit que precisament aquesta és la ruta que fa sovint, la de Vilanova-Sitges amb caiac.
Aquesta és la ruta que fem servir amb els companys de feina per dir a la tarda, quan tenim un forat, anem fins a Sitges i tornem, no? I sempre estem allí, aviam, quin dia anem més ràpid o quin dia anem més a poc i veiem tots els racons i les i els entrants que té la costa, que és una sortida supermaca i superdivertida, i us puc dir per experiència, perquè sí que ho faig tan sovint com puc, que és superrelaxant, perquè quan has acabat de treballar la teva jornada, anar-te'n una hora a l'aigua i tornar amb un cert cansament físic, però també havent pensat en tota la resta de coses que no penses durant el dia, és brutal, és brutal. Sí, sí, sóc un enamorat d'aquesta part de la costa.
Que, de fet, ara ho deies, està molt de moda el tema no tan competitiu, cosa que ja està bé, sinó el tema d'això, no? Doncs costejar, anar a buscar aquests gorgs, no? anar a cercar aquest espai entre roques per mirar de trobar doncs, aquesta imatge, aquesta fotografia, aquest espai de calma. És a dir, fer un turisme més aviat de caiac, més que no pas competició.
Correcte, hi ha les dues visions. Hi ha la visió aquesta que dius tu, que per mi és una de les principals motivacions que jo personalment tinc per continuar sortint a remar tot sovint, però també ja cada vegada més veiem aquesta motivació de dir vaig a fer algo que em permet mantenir-me en forma, no? I d'una manera un cert fitness al voltant d'una activitat on no estic tancat en un espai, sinó que estic al mar, no? I potser aquest any i mig últim, amb el tema de Covid, hem vist que molta gent s'ha animat per aquest factor, no? Perquè jo ho dic a tothom, però és que aquest any i mig últim no hi ha hagut un espai més segur anti-Covid que ficar-te al mar amb un caiac i estar 2 hores allí dins, perquè és com impossible, no?, poder-te contagiar fent aquesta activitat. I, per tant, hem vist, no?, que hi ha hagut gent que ha entrat amb la primera vegada aquesta que creies tu, més bucòlica, més de navegar, més de veure espais, mm-hmm. però també hi ha gent que ha entrat pel fet de dir, bueno, jo com que ja faig una activitat física, doncs ara la meva activitat física, que potser era anar a un gimnàs o potser fer algun altre tipus d'activitat una mica més de socialització, la converteixo en una activitat més de dir, doncs agafo el meu caiac que em vaig a Sitges i torno i miro quanta estona estic i cada dia intento millorar una mica, no? I estan passant les dues coses, eh?
Des de Roc Roy, Lluís, esteu preparant noves activitats, i ho dic perquè no sé qui m'ho deia un dia, que la gent necessita sempre nous incentius, i no sé si esteu en permanent evolució del que oferim.
Mira, precisament avui m'enganxeu que estem amb tot l'equip de màrqueting comercial, tot l'equip nostre de producte, amb això, preparant productes nous pels nostres centres. Tenim diferents centres per Catalunya i Andorra, i el que estem fent és una jornada amb tots els directors de les diferents unitats per veure com anem creant aquest producte nou i com anem millorant l'oferta que oferim als nostres clients. Sí, sí.
No hi ha límit, per tant, eh? És una qüestió d'imaginació.
No, és una qüestió d'imaginació i també d'evolució dels temps, no? De dir, això que t'explicava ara, no? Ja tenim la demanda de gent que diu, jo vull prendre com un entrenament. Doncs va, nosaltres posarem un monitor que et marcarà unes pautes i que et dirigirà en com pots anar millorant el teu rendiment físic a través de fer una activitat a l'aigua. Aquest és un exemple, no? L'altre, pues, per exemple, estem preparant un producte que us en puc parlar molt breument perquè és una mica novetat, encara no està ni publicada, que és, pretenem generar una ruta entre Vilanova de la Geltrú i Sant Carles de la Ràpita, amb caiacs de mar, perquè la gent pugui... Nosaltres estem creant tot un document amb el que serien les diferents jornades en funció de l'estat físic de cadascú. Hi haurà qui podrà fer 3 hores al dia, n'hi haurà qui en podrà fer 4, n'hi haurà qui en podrà fer 5, i els hi donarem doncs, els punts d'arribada, els punts on podran varar-se i dormir, on podran trobar un allotjament si és que volen dormir en un allotjament, i els punts de recollida on quan arriben ens trucaran i els anirem a buscar per tornar-los a l'origen, no? Doncs aquest és un altre producte, i aquest l'estem encara dibuixant, eh? però és un producte que funciona a molts llocs del món i ara el volem transportar a la nostra costa, al nostre litoral. Mm-hmm.
Finalment, hi ha qüestions que són importants, ja que estem passejant per un port, no? En aquest cas el port de Vilanova. Els ports també d'alguna manera han de ser espais per on es pugui promoure, no?, i promocionar també aquest tipus d'activitat, no? El caiac, no tant el paddle surf, que jo crec que es pot lligar molt més a platja, evidentment, però sí que el caiac, que ja és una embarcació en si mateixa, ni que sigui molt petita i molt lleugera, a través dels ports poder trobar aquest punt de no només d'abric, sinó també de referència, de sortida.
Sí, sí. Nosaltres és una cosa que hem parlat molts cops amb la gent de ports. El cas de Vilanova és una mica diferent, perquè nosaltres estem a la part de platja, per dir-ho d'alguna manera, que depèn de ports. Per tant, estem molt ben ubicats. Però molts concessionaris amb altres ports que estan a dins del port, sí que és una reivindicació que hem tingut molt temps de dir a ports, sempre buscar uns espais on els usuaris de caiac poguessin tenir unes varades per caiac i que poguessin tenir uns espais per guardar els caiacs, perquè és cert que els caiacs que es fan servir al mar doncs són caiacs normalment molt llargs, que és molt difícil guardar-los a casa, i el fet de facilitar espais de varada facilita l'accés al mar a la gent. I jo crec que això és una cosa que a poc anirà arribant, perquè la demanda hi és, la gent... Nosaltres donem servei de varada, i et puc dir que des de fa 4 anys no tenim un forat, i en el moment en què, no sé, tenim varada de windsurf, de surf i de caiac, doncs en el moment en què hi ha un usuari que es dona de baixa, tenim 10 a la llista d'espera per poder accedir a aquell espai. No tenim més espai, no el tenim, però vull dir que en el moment en què els ports facin aquest pas endavant també per donar accés a un altre tipus d'usuari que no sigui el que tenen fins ara, estic segur que els funcionarà, perquè hi ha una necessitat i hi ha una demanda de clients.
Doncs avui hem passejat pel port. De fet, som al novembre, fa fred, però bé, el lloc on ens trobem, escolta'm, es pot fer caiac al mar, és a dir, amb un neoprè tira milles, eh?
Tot l'any. Mira, nosaltres, tothom ho diem, i nosaltres tenim centres d'operació doncs, al Pirineu, que tenim oberts només primavera i estiu, Andorra, que treballem a l'hivern, tenim una molt petita operació a Groenlàndia, que treballem 3 mesos a l'estiu, però l'únic centre que tenim obert tot l'any, 365 dies a l'any, és Vilanova i la Geltrú, perquè, a més, té un microclima a Vilanova, i vas ara, i la veritat és que fa goig poder anar a l'aigua i encara tenir unes condicions com les que tenim a finals de novembre.
Doncs, escolta'm, aquest cap de setmana ja tenim activitat per gaudir. Farem caiac. Lluís, moltíssimes gràcies per haver-nos atès. Lluís Rabaneda, responsable de Roc Roi. Avui hem passejat pel port de Vilanova i la Geltrú. Que vagi molt bé. Fins la propera.
Moltes gràcies a vosaltres.
A reveure. I animeu-vos, busqueu el lloc que teniu més proper, llogueu, que us deixin un caiac i proveu. De veritat, és una activitat que us relaxarà i us acabarà agradant. Hem passejat pel port de Vilanova.
Passegem pel port, amb la col·laboració de Ports de la Generalitat. Terminologia marinera.
Paper, llapis, sensibilitat i oïdes obertes, perquè avui la Lourdes Boix ens explica una nova paraula marinera, aquesta.
Avui us parlaré de la coralera o corallera, o també dit la creu coralera o corallera o de Sant Andreu. Com el nom indica, era una creu de fusta i servia per pescar el corall, a la manera antiga. Els pescadors anaven amb un llagut a dalt i deixaven anar aquesta creu molt pesada. En el mig hi portava un nucli de plom, o més antigament, a lo millor era una pedra, i després, en els 4 extrems de la creu, portaven una xarxa a cada extrem, petita, una bossa de xarxa, i des de la barca deixaven anar la creu, que els pals no eren rectes, sinó que feien una mica de ganxo, perquè el corall té la particularitat que neix al revés, neix en les cavitats rocalloses i no neix com una flor cap amunt, sinó que s'enganxa per dalt i diguem que el ram mira avall. Llavors, aquest ganxo de la creu podia penetrar en aquesta cavitat dels esculls submarins, a les vores dels penya-segats o dels illots com les Illes Medes, i llavors arrencaven el corall, que és molt fràgil, i aquest corall quedava o bé dins d'aquesta bosseta de xarxa o enganxat en la malla de la xarxa. Evidentment, molts es desprenien, però aquest era el sistema més rudimentari, el més primitiu, que ja feien servir els grecs, fenicis, romans, i que es va mantenir fins a Catalunya, fins a la introducció de l'escafandra. Les escafandres antigues, a mitjan segle XIX, el 1864, que és la primera vegada que s'implanten, eren, evidentment, de materials naturals, no?, de cautxo, i llavors ja tots sabem i ens fem la imatge, no?, d'una escafandra, allò amb el vidre davant, amb uns peus de plom, també uns guants, doncs, que també anaven recoberts amb plom perquè pesessin, i els corallers, doncs, llavors ja es submergien i els hi injectaven aire, perquè poguessin respirar dins d'aquesta escafandra. Es movien molt pesadament. Al principi d'això, doncs, varen morir molts corallers per el fer la descompressió. No es coneixia ben bé, doncs, la tècnica i molts morien, I llavors, doncs, ja fins a l'època actual, doncs, que evidentment està restringida la pesca del corall, es pot pescar a molts pocs llocs perquè està en perill d'extinció, i que ara ho fan, doncs, amb bombones, no?, d'aire comprimit, i van amb una bossa i una piqueta, una mena de martell, amb el qual, doncs, trenquen el corall. Com dic, és un element superprotegit, perquè és tan fràgil i tan lent de creixement, i només acabar dient que sembla ser, pels llibres d'època, que el més valuós del món precisament creix a la nord de Catalunya, en aquests penya-segats del Montgrí i de Cap de Creus. Els antics en deien que les Illes Medes era el gran santuari del corall. Això va permetre que molta gent empobrida, molts pescadors, gràcies a arriscar la vida pescant aquest corall al segle XVIII, doncs varen poder, doncs, comprar la seva casa i alguna vinya per anar sobrevivint. Aquest és resumit la història del corall i la corallera.
Doncs ja, aquesta és la història que ens ha explicat avui la Lourdes Boix, que ens ha permès conèixer fins a quin punt era perillosa la feina de coraller o corallera i bueno, fins a arribar a perdre la vida per no conèixer la tècnica de la descompressió. Bé, doncs tot això per sort ha canviat, ara el que no tenim són coralls perquè no ens en queden. En tot cas, una bona història la que ens ha explicat avui la Lourdes, que esperem us hagi interessat. Nosaltres arribem així a les 5 en punt de la tarda. El que fem és aturar-nos, sentir una mica de notícies i tot just després tornarem viatjant a Galícia i tot just després també seguirem viatjant, en aquest cas cap a Tarragona, per saber-ne més d'un concurs, el concurs Calamar. Ja ho explicarem, això.
És única, no s'assembla a cap altra. Les seves veus són la teva veu i parlen la teva llengua. L'emissora municipal, el teu punt de referència.
Ràdio L'Escala.
La xarxa.
Ui, avui.
¿Hablas conmigo? ¿Me lo dices a mí?
Sí, a tu, per explicar-te que de dilluns a divendres, de 10 a 11 del matí, obrim un calaix de sastre.
Mamá siempre decía, la vida es como una caja de bombones.
No, un calaix de sastre, amb música, informació, curiositats...
Sabes cómo hacerlo, ¿verdad?
Sí, i tant, almenys ho intentaré.
Anda, alégrame el día.
El dia no, però al matí, de 10 a 11, sí, amb Ui avui.
Mi nombre es Bond, James Bond.
Encantat, el meu és Brugués, Joan Brugués, i sóc el conductor del programa.
Sayonara, baby.
Quan vols estar informat, saber què pensen els altres, consultar els resultats esportius de la comarca, o planificar el cap de setmana, tu què fas? Setmanari de l'Alt Empordà, la informació de prop. Al quiosc, internet i a les xarxes socials.
He trenat les melodies i miro de comprendre les meves decisions. Però s'adormen les paraules, s'escolen entre els gestos i em fan ombra la resposta i em perdo en les estrelles per tot el que hem somiat, que no tinc
Ràdio L'Escala.
La xarxa.
Thank you.